Trucada. Comunicació establerta a distància per mitjà d'un sistema telefònic o equivalent amb la finalitat de transmetre informació, demanar assistència o posar-se en contacte amb una persona o servei. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Antoni Bassas. Bona tarda.
Què tal, Francesc? Bona tarda.
I saludem també el president dels noticiaris, Òscar Fernández.
Bona tarda.
Com esteu?
Bé.
A quanta gent podeu trucar directament sense avisar que els truqueu?
Jo cada vegada menys gent, perquè el WhatsApp ha substituït algunes trucades.
Bases. Jo crec que molta encara, però en alguns...
Que no siguin de la teva família.
En alguns ja començo a preguntar, et va bé?
Això abans era impossible, no? Abans trucaves i punt.
I ja està, i punt, sí, sí. I trucaves a casa o al despatx.
El que hi ha el tal.
Sí, de part d'aquí.
Clar, el que hi ha el tal ja no es deu fer pràcticament mai, sí. No? Quin és l'últim cop, Òscar, que has trobat un lloc i has preguntat si hi havia tal persona?
No ho recordo. No ho recordo.
A vegades quan truques per una qüestió de servei, no? Avui mateix m'hi he trobat. Ah. He hagut de trucar a una empresa i volia parlar amb una persona i només tenia el telèfon de l'empresa. I, per tant, primer m'he hagut de xupar la trucada d'espera, després que la trucada podia ser enregistrada per qüestions de seguretat i de la protecció de dades, que dius, va, podem anar per feina, sisplau? I, finalment, he preguntat per la persona amb la que volia parlar.
I no hi era.
Estava comunicant.
Vaja,
però m'han tornat la trucada al cap de 10 minuts.
Carai!
Sí?
Vols dir l'empresa? Perquè això és poc usual.
Volkswagen.
Oh, carai, tu, quin anunci els hi creiem de fer. Ara pensava que seria...
És que també no fas unes preguntes, tu. Que, clar.
Hidràuliques Jiménez. Dic, bueno, estaran contents, però clar, Volkswagen no els hi feia falta.
Ara, si doncs ho haver preguntat.
Si vols, no t'ho pregunti. Pensava que era una cosa més...
La culpa és teva per preguntar.
Més de proximitat. Volkswagen, serà possible.
Home, Seat està aquí a Martorell, de proximitat, és.
Bueno, sí, així una mica. És dilluns 15 de juny i estem també pendents de tot això. Per llarg.
Sí, el Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia Montserrat Guillén, ens ha advertit que, tot i l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran per acabar la guerra a l'Orient Mitjà i la consegüent caiguda del preu del petroli, que ja s'està produint, per notar aquesta baixada als sortidors de les benzineres i a les nostres butxaques encara trigarem. Vaja. Mentrestant, estem pendents d'Israel, que descarta retirar-se del sud del Líban, tot i l'acord de pau que signa divendres.
Una exclusiva.
Sí, la del matí de Catalunya Ràdio, que ha emès avui els àudios de les trucades al telèfon 112 que va fer Jonathan Andic just després de la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, durant una excursió de tots dos a Montserrat. La defensa de Jonathan Andic espera que aquestes trucades apuntalin la tesi de l'accident que ells defensen, perquè s'hi sent el Jonathan desesperat per la mort del seu pare.
Fi a les injúries a la corona.
El PSOE i Sumar han pactat despenalitzar els delictes d'injúries a la corona i d'ofenses als sentiments religiosos. Una reforma del Codi Penal que requereix la majoria absoluta. Per tant, els socis del govern espanyol necessiten els seus socis habituals per tirar endavant la iniciativa.
I violadors mediàtics.
El futbolista Rafa Mir i el fill de la princesa Mette Marit, de Noruega, han estat condemnats en dos casos de violació diferents, amb sentències que s'han fet públiques a les últimes hores. A Rafa Mir, que aquesta última temporada ha jugat a l'Elx, però que quan es van produir aquests casos jugava al València, l'han condemnat a 8 anys i mig de presó. A Marius Borg, a 4 anys.
I els esports, Espanya debuta al Mundial aquesta tarda.
Juga contra Cap Verd, amb Lamin Yamal amb possibilitats de jugar minuts. Això el dia que el Madrid ha confirmat el fitxatge de lateral esquerre, l'Alella, Marc Cucurella.
I aquesta tarda, què estarem pendents?
Doncs de la dona de Pedro Sánchez. A les 6 d'aquesta tarda, Begoña Gómez està citada perquè el jutge Peinado li comuniqui que l'envia a judici per la causa molt polèmica amb suposats delictes relacionats amb el tràfic d'influències. Això el dia en què José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat ajornar la seva declaració, que estava prevista per dimecres d'aquesta setmana, per les joies que li van trobar a la caixa fort del seu despatx i d'altres coses.
Doncs ho explicarem a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio. Òscar Fernández, fins demà.
Adéu, fins demà.
Són les 4 i 4 i arrenquem avui amb aquests àudios inèdits que el matí de Catalunya Ràdio ha avançat en exclusiva. Són extractes de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergències després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués pel barranc a Montserrat mentre tots dos eren d'excursió. Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Aquests àudios són una de les principals proves que la defensa aportarà a la causa que investiga la mort del pare de Jonathan, Isaac Andic.
Sí, en total són 3 trucades les que hem pogut sentir avui, trucades que Jonathan Andic va fer aquell 14 de desembre del 2024, instants després dels fets. La primera trucada és la que fa el 112. Tot seguit la podrem sentir íntegra i són uns 3 minuts de conversa.
Tens de dir?
Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ajuda.
¿Este equipo que ha corrido?
Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdido el conocimiento?
Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
Vale, si en Coibató nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra.
En el camino de las cuevas de Salnitre.
Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
No, estamos justo al principio.
¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
No, pasado las cuevas hay un camino que bordea Montserrat.
Entendido.
Por favor, mira, alguien que
no. Sí, estamos pasando toda la información en un momento. ¿Sale de qué altura es este barranco? ¿Se lo podría indicar aproximadamente?
¿Qué?
¿Podría indicar de qué altura el cual ha podido caer?
No lo sé, no lo veo.
Vale, no se preocupe.
Por favor.
¿Le contesta? ¿No sabe si está consciente?
No, contesta.
¿Cómo se llama usted, si es tan amable?
Jonathan.
¿Cómo? ¿Tiene un apellido, Jonathan?
Andy. Ay, me dice. Vamos.
¿Un número de teléfono de contacto es el mismo que nos llama, por favor?
Sí, sí, sí. Dios.
¿Es accesible para los vehículos esta ruta, este camino?
No.
He entendido. ¿Qué edad tiene su padre?
Tiene 71.
Vale, vamos a hablar con bomberos, vamos a avisar también a la policía local, la Corda y el servicio médico. No se ha retirado.
Por favor, envíen a alguien rápido, por favor.
Escúcheme, actualmente necesito que se tranquilice. Tienen la información, pero vamos a intentar pasarle para que hable con ellos directamente, ¿de acuerdo? Le vamos a pasar con bomberos, lo avisaremos al resto de pueblos operativos, ¿de acuerdo?
Control.
Hola, buen día, señor. Tengo un pedido de sucesos de aquí. ¿Te lo da a Teibató, a las cuevas de Salnitre?
Sí, diga.
¿Por favor?
¿Ha cerrado la línea?
Y pasa en sí.
Sí, pasa
igual. ¿Puedo hablar?
Sí.
Això és el que hem escoltat en exclusiva aquest matí. Deixeu-me saludar la Rebeca Carranco, que és la nostra experta en aquestes qüestions. Rebeca, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ara també t'ho preguntaré, Basses, però com t'has quedat, tu que et dediques a això, quan has sentit aquesta trucada? N'havíem vist algun fragment potser transcrit, però avui hem pogut escoltar per primera vegada la trucada. Com t'has quedat?
Sí, ja sabíem els periodistes que fem aquest tema, ja sabíem que aquesta trucada era molt dura, perquè aquesta trucada està portada a la causa ja, perquè és una cosa que recuperen els propis Mossos a la investigació. Llavors això ja hi era, ja ens havien dit que és molt dura, però certament després apunta a escoltar doncs, aquesta persona demanar auxili pel seu pare.
Clar, és un document molt potent perquè evidentment estem davant d'un moment decisiu i molt tens, clar.
Sí, no, des del punt de vista informatiu té tot el valor, des del punt de vista penal serà qüestió del jutge, però és evident que estem sentint algú que truca desesperat perquè acaba de veure com el seu pare ha caigut per un barranc. Sí.
Aquesta és la primera trucada que fa Jonathan Andic, Judit, però n'hi ha més.
Sí, ara sentíem com Jonathan Andic parlava amb una operadora del 112 i aquesta operadora tot seguit passa la trucada als bombers. Si escolteu, veureu com la desesperació i la confusió de Jonathan Andic augmenten a mesura que van passant els minuts.
I què passem? Sí,
passa mal.
Què de parlar?
Hola, mira, parla bombers, diga. Hola.
Mi padre se ha caído.
Sí. Vale. ¿Usted iba con su padre?
Sí, correcto.
La següent trucada que Jonathan Andic fa des de dalt del barranc per on s'hauria precipitat el seu pare és amb el sistema d'emergències mèdiques. I atenció, perquè en aquest àudio dona més detalls del que ha passat.
Sí. Hola, bones. Truco del SEM. Estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera. Com te dius?
Jonathan.
Jonathan, què ha passat?
Que no passa, ha caigut.
Vale, ara venim a ajudar-lo.
Ja, però és que no el veig. No me responde.
Vale.
Que ha caigut por el barranco.
Es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. Vale, con la ambulancia sí... No vamos a llegar, pero con el helicóptero sí.
Sí.
Vale, vendrá una médico y una enfermera.
Sí, el problema es que no sé dónde está.
Bueno, lo buscaremos.
La conversa segueix amb el sistema d'emergències mèdiques que necessiten saber exactament el punt on han passat els fets i cap al final d'aquest àudio que sentireu ara veureu com Jonathan Andic fa un crit, crida viejo, que és com es referia al seu pare.
Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan.
Sí.
Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
Por favor, envíame la ubicación.
¿Vale? Pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
Que no sea en tiempo real, quieres decir.
En tiempo real, no. ¿Vale?
Enviado. ¡Viejo!
Estoy aquí, no me cuelgues, ¿eh?
Estem parlant d'unes trucades que formen part d'aquesta investigació. La jutgessa considera que Jonathan Andic va trigar massa a avisar els serveis d'emergència, no, Rebeca?
Sí, en el relat que es fa d'aquests primers moments s'assenyalen diferents coses, que hi ha com uns 4 minuts i una mica més en el que es triga a fer la primera trucada, que la primera trucada no és emergències, sinó que és a la parella d'Isaac Andic en aquell moment, d'Estefania Nut, i que després ja és quan es truca al 112. I també fa referència als escrits judicials a que en cap moment el fill fa aquest intent, segurament molt natural, que podria sortir, de trucar al seu propi pare, és a dir, de trucar al mòbil per veure on pot ser. Llavors, aquests són diferents elements que la jutgessa fa servir en la interlocutòria de presó, eludible en fiança, que no fa Jonathan Andic i que resulten sospitosos.
Clar, perquè, de fet, els Mossos diuen que hi ha contradiccions entre aquestes trucades i el que Jonathan explica davant la policia.
Sí, ells diuen que explica de diferents maneres el que veu en aquell moment quan cau. I el que diu és, primer, que no sap ben bé què ha passat, que ha escoltat unes pedres que ha pogut caure, després ja això de, ha caigut per un barranc, no? Com si que sí que l'hagués vist. I el que diuen els Mossos és que si anava caminant per davant, encara que fos 3 o 4 metres, ell segur que ha de veure clarament què ha passat i que per no veure què hauria passat hauria d'anar com 9 metres per davant per no veure clarament caure, no? Llavors, que ell no explica de manera nítida, coherent i sempre igual de què ha passat en aquell moment.
Clar, aquests àudios, en principi, no són d'accés públic, no?
No ho són. Aquests àudios estan a la causa, això és una trucada del 112, sempre que toquem el 112 es grava.
Però sempre les acabem escoltant, aquestes converses, no. Quan hi ha un procés d'aquest tipus?
En aquest cas, de vegades les escoltem quan doncs hi ha un accés al sumari, tothom el té i pot accedir, però és veritat que en aquest cas és la pròpia defensa qui facilita aquests àudios una mica amb aquesta idea que estem explicant, que més enllà d'aquesta investigació per un homicidi, no, hi ha aquesta batalla pel relat, no, de que s'instal·li a l'opinió pública doncs una idea de que aquest home és innocent.
Avui, el pèrit contractat per la defensa, que és qui està intentant, doncs això que ens diu la Rebeca, no, instal·lar el relat d'innocència de Jonathan Andic, el pèrit Paco Marco, de Método 3, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que aquests àudios desmunten, segons la seva visió, la teoria de la premeditació.
Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
Ara buscarem el punt de vista d'un expert, però abans, del punt de vista de l'observador de l'actualitat i de la persona que ho ha estat seguint. Com et deixa tot plegat, Bassas?
Amb molt mal cos. O sigui, el dia que es van filtrar les imatges d'aquella càmera de seguretat en què veiem com queia...
Ens ho pagava.
Sí, ens ho pagava, però finalment queia, i aleshores van explicar que és perquè Isaac Andic tenia problemes de les ròtules dels genolls i això, no? Allò em va semblar molt indelicat per la memòria d'aquesta persona. Quan vaig sentir els de Método 3 dient que la jutge era una passarella, que no en tenia ni idea del que estava fent i que treballava gairebé induïda, segrestada emocionalment per un sergent dels Mossos d'Esquadra, la il·lusió màxima del qual era ser algun dia protagonista d'un capítol de crims, vaig pensar que era una línia de defensa molt baixa des del punt de vista moral. No, igual és molt efectiva des del punt de vista penal, però a mi em va semblar lamentable. Aleshores, com que la vida ja s'ha convertit en un plató de televisió, ens estan convertint a tots en jurat popular. I ens estan intentant convèncer tots d'una determinada visió dels fets, de manera que acabem concloent que algú que truca desesperat d'aquesta manera només pot ser innocent, perquè qualsevol de nosaltres, si veies que el nostre pare cau per un barranc, trucaríem desesperats al 112. Bueno, doncs no ho sé. Posem que sí, naturalment. Per dir-ho en termes personals, és una cosa que no em va ni bé. Però des del punt de vista ciutadà, trobo que aquí hi ha un desplegament per intentar compensar la imatge de Jonathan Andic emmanillat, que allò el feia bastant culpable, i ara hi ha un intent per netejar-li la imatge perquè ens sembli bastant innocent. Aquesta història de gairebé de fulletí del segle XIX que ha traspassat els nostres dies és de xarxes socials i de capítols de crims, doncs em té una mica fastiguejat, si vols que et digui la veritat.
Hi ha gent que es dedica professionalment a analitzar aquestes trucades i a veure quin efecte tenen, què desprenen, i un d'aquests experts és el Bernat Tifón, que és psicòleg forense. Doctor Tifón, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè ha escoltat aquests àudios, així d'entrada, què li han semblat?
Bueno, aquest tipus d'àudios venen, diguem-ne, a compatibilitzar-se amb una persona que presenta un cert nivell d'angoixa i d'inquietud i d'amoïnament bastant important en relació vers a la figura del seu pare, en aquest sentit. És, en principi, el que es pot desprendre d'aquest tipus d'estat psicoemocional que es desprèn d'aquests àudios.
Clar, la defensa diu... escoltem això, és obvi que aquest senyor no ha fet res perquè se'l veu molt afectat. Això és així o, fins i tot, havent-ho fet, algú pot reaccionar d'una manera tan natural?
A veure, clar, hem de distingir i no hem d'aventurar-nos justament amb...
Parlem en genèric, evidentment.
Sí, en genèric. Aquí el que es desprèn es tracta d'una persona que està amoïnada i angoixada degut a la desaparició caiguda del seu pare, en aquest sentit, i que es posa en contacte amb els serveis socials, mèdics i sanitaris, de fet, els serveis mèdics, i a partir d'aquí, justament, doncs, es desplega tota el que és la maquinària d'intervenció. El que es veu que es fa en la primera trucada a la seva parella, segons es desprèn de lo que són les mitjans de comunicació. Bé, clar, anem a veure. Hem de partir des de la base de que una persona que es troba en una situació, doncs, de crisi, en el que en aquest cas s'ha, doncs, desenvolupat, doncs, un presumpte, diguem-ne, accident, no dic presumpte perquè encara no se sap res des del punt de vista judicial, hem de partir des de la base de que aquesta persona està en xoc emocional, en total confusió, està totalment perdut en el sentit d'una situació inexplicable que fa que d'alguna manera, doncs, aquesta persona s'hagi de recuperar emocionalment i prendre consciència de l'aconteixement, dels esdeveniments desenvolupats. I a partir d'aquí, quan es veu que aquesta persona, doncs, no veu que hi ha una situació crítica i aguda que evidentment està fora del seu propi abast, és quan, evidentment, fa les trucades necessàries i pertinents als mitjans, doncs, mèdics, socials, policials i tots els altres mèdics socials.
Per tant, diguem-ne que, així com la jutgessa veu que triga massa a trucar al 112, a vostè això no li sembla que sigui especialment cridaner?
A veure, en una situació crítica i aguda, el primer que hem de fer o dintre de les regles de la sana lògica és primer saber què és el que ha passat. col·locar-nos en la situació, saber trobar-nos en la circumstància. Evidentment, el propi segon el que no es farà és trucar, agafar el telèfon i trucar justament doncs, al metge, serveis d'emergències mèdiques o a la policia. És a dir, hem de saber que amb què ens estem enfrontant per poder donar explicació justament a l'operador que tinguem a l'altre cantó de la línia telefònica. Bé, clar, 4 minuts, 5 minuts, 8 minuts, o sigui, 4 minuts em sembla recordar d'haver llegit que és 4 minuts i mig cap a la seva parella sentimental i triga com aproximadament 8 minuts cap als serveis mèdics. Bueno, més o menys, tampoc hi ha una cosa establerta, ni tampoc tenim un paràmetre, diguem-ne, en què agafar-nos. Però és que tampoc és veritat, també és cert és que el 0 segon no comencem a trucar justament a lo que són els serveis mèdics, m'explico?
Uh-huh. Perquè entenc que hi haurà casos també de gent que ha comès un delicte, en aquest cas un assassinat, i després també truquen al 112. Si sentíssim la trucada de les persones que sí que ho han fet, serien molt diferents d'aquesta?
Mira, jo he trobat trucades des de la base de la meva pròpia experiència de situacions de crims i assassinats que hi ha de tot. M'he trobat un crim que sí que es desenvolupa justament el que és la trucada que fa serveis d'emergències mèdiques en un crim que es va desenvolupar a Lleida i aquesta persona en principi estava en plena normalitat després d'haver fet justament el que havia fet.
Quan dius plena normalitat vol dir que estava alterat, nerviós o que estava tranquil?
No, normalitat justament en absència de mostres indicatives que siguin compatibles en estat d'ansietat o d'estrès o de situació aguda psicoemocionalment parlant, en aquest sentit, no? Per tant, hi ha de tot. I això depèn de la vulnerabilitat psicològica de cadascú de nosaltres. A lo millor vostè i jo som germans, es mor el nostre pare i a millor d'alguna manera doncs, vostè truca al servei d'emergències mèdiques en estat d'ansietat doncs molt agut i en canvi jo truco a servei d'emergències mèdiques i som germans i jo truco des d'un punt de vista més neutral o més apacible o més tranquil, no?
Perquè
se m'entengui. No podem establir única i exclusivament només basant-nos en el que és la prova d'àudio d'aquest tipus de trucada sobre determinar-nos sobre si és culpable o si és innocent. I això, menys nosaltres. Això ho ha de fer, evidentment.
Però això em sembla interessant. Això em sembla interessant. És a dir, aquesta prova per si sola ni condemna ni exonera a ningú.
En absolut. Com a estratègia possiblement per part de la defensa, que crec jo, tret d'error meu, que ho hagi aportat la defensa, a fetes de plantejar una diguem-ne, línia paral·lela a lo que és els operadors policials en ares de la defensa del seu propi client, està bé, com a efectes de demostrar l'angoixa, la inquietud que manifesta el seu propi client. Per tant, això trenca una miqueta, o diguem-ne, hi ha la intencionalitat de voler trencar aquest sentit acusatori que desenvolupa els operadors policials i el Ministeri Fiscal.
Perquè una trucada així, quin efecte té en un jurat? Quan el jurat està a la sala i senten això, vostè que coneix els ambients, una prova així condiciona molt el jurat o hi ha tantes altres proves que aquesta tampoc és tan important?
Efectivament, és la segona premissa. Anem a veure, aquest tipus de prova, d'alguna manera, evidentment s'aporta el que és el procediment judicial, però és que hi ha més proves encara que d'alguna manera facin determinar un sentit o cop a un altre als membres del Tribunal de Jurat, efectivament, tal qual.
Doncs és Bernat Tifón, psicòleg forense, que ens ha ajudat una mica també a entendre i a calibrar aquests àudios, que avui són una de les notícies del dia, sens dubte.
Home, és remarcable que digui que amb això sol ningú queda acusat ni exonerat, perquè les persones reaccionem de mil maneres diferents. Fins i tot en el supòsit que tu hagis comès un delicte i aleshores el teu pla consistís en no, ara trucaré per avisar o del que sigui, tu no saps en quin estat estaràs en el moment en el que ho facis.
No.
Tu has pogut pensar abans, però i després, quan t'hi trobes, com pots reaccionar? Bé, això no ho sabem, no? Però aquí estem discutint d'alguna cosa de la qual estem sotmesos, diguéssim, al vaivé de la feina de la defensa i de les indicacions de la jutgessa, no?
Bernat Tifón, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, sisplau.
A veure, per acabar de resoldre el tema, anava a fer un altre verb que no era dient.
No era dient.
No, clarament no, però no passa res.
Si fos futbol, sí.
No era dient.
Se'n diuen lapsus d'aquestes
coses. A veure, Rebeca, aquest cap de setmana hem tingut també altres novetats. 5 mesos abans dels fets, Jonathan Andic li envia al seu pare un missatge en què diu: no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. Sí. Això és llegit així?
Clar, això són uns missatges que fa servir la Fiscalia, que els incorpora en el seu escrit de resposta a l'escrit de la defensa perquè Jonathan Andic no tingui aquesta presó ludible sota fiança, retirada del passaport, i que hagi d'anar cada setmana i no pugui sortir del país. I aquí inclou tota una sèrie de missatges per demostrar que realment aquesta relació de pare-fill no era bona, com ells deien, no? I aquests missatges que llegits, és veritat que també generen un impacte considerable.
És a dir, jo a casa meva aquest missatge no el llegiríem, no el trobaríem.
No el trobaríeu. Clar, aquí què diu la defensa? Que tot això és una mirada parcial sobre la realitat, perquè ells dos estaven dins d'una teràpia freudiana amb aquesta idea de matar el pare, no? Que tot això té un context que està esbiaixat i interpretat.
Bé, creus que tindrem més elements? És a dir, que aniran sortint coses, que anirem sentint documents impactants?
Jo tinc la sensació que les coses més impactants ja han sortit, i a més crec que ho han fet com amb un ordre, no? Que aquests missatges potser n'hi ha algun més, eh? Tan impactants de... no m'estranya que pensessis que et volia matar, i després aquestes trucades al 112, no? Que són com una cosa, una part compensada
a l'altra,
no?
Jo
crec que d'aquesta alçada, d'aquesta potència, jo diria que no. Però deixa'm posar-ho també una mica amb aquesta idea de veurem, però jo diria
no. No serà perquè no intentis tu trobar-ho, I en quin punt, és a dir, això ara, què serà el proper que passarà allò oficialment?
Doncs mira, ara l'audiència no ha de trigar a respondre sobre aquesta petició que fa la defensa de que no tingui les mesures cautelars de la presó eludible sota fiança. Veurem què diu l'audiència sobre això. I el que hem de veure també és que comencin a passar pel jutjat persones citades a declarar, que ja ho han fet en seu policial i que haurien de fer en seu judicial. Doncs el més bàsic, la terapeuta, que veurem si ho fa en qualitat d'investigada, com insinuava l'última interlocutòria de la jutgessa, o ho fa en qualitat de testimoni, entorn, persones que tinguin informació sobre aquest cas i que possiblement ja han declarat davant dels Mossos.
Doncs ho seguirem amb molta atenció. Avui hem volgut recuperar aquests documents i posar una mica més de context el que el Matí de Catalunya Ràdio ens ha avançat a 8:45. Rebeca Arranco, moltes gràcies.
Gràcies.
Farem una pausa, Basses. I quan tornem, serà Antoni Bassas o serà un imitador d'Antoni Bassas? Si és un imitador, no ho direm.
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Energia per recórrer carreteres infinites.
El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
Angie Anys!
Ho veus?
Okay.
L'Angie Anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres? Aventurers?
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I ara obrim capítol d'una altra de les sèries de la temporada. Nou capítol al voltant del director teatral Lluís Pasqual. Divendres va avançar que el Teatre Lliure l'havia apartat, l'ha apartat, de la programació del 50 aniversari per la polèmica originada en descobrir que ara fa 7 anys va falsejar una entrevista a Montserrat Caballé sense avisar, en principi, al públic, sí a la família. Ara ho descobrirem. Dissabte, Lluís Pasqual, himself, va respondre a la polèmica en declaracions exclusives al suplement del Roger Escap aquí a Catalunya Ràdio. I avui a la tarda podem anar una miqueta més enllà. A veure, Judit, recordem, quina és la versió que va donar Lluís Pasqual?
A veure, va explicar en aquesta entrevista amb Roger Escapa que havia contractat, efectivament, l'actriu Judit Martín per reproduir la veu de Montserrat Caballé en una entrevista que, suposadament, havia fet Ràdio Reus, però que, segons diu Lluís Pasqual, havia quedat mal gravada.
Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Caballé el dia del seu homenatge al Liceu?
No. Suplantar és una paraula molt grossa. Després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i aquesta entrevista no es va emetre mai. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res.
Clar, és que, a veure, si va sense tècnic, doncs es grava malament i llavors no es pot emetre una entrevista que no va existir d'una periodista que no existeix, perquè els de Ràdio Reus ens van dir que no hi havia cap noia periodista allà. En tot cas, en aquesta entrevista...
Pasqual insisteix que sí, que va existir això.
Sí.
Deies, nosaltres vam fer les comprovacions...
Ràdio Reus nega que aquesta entrevista existeix. Però
exacte.
Pasqual sí, diu que sí, que sí.
Que sí, que insisteix que sí, que va existir. I, de fet, diu això, no es va conservar bé, no tenia bon so, i assegura que va demanar permís tant a la família Caballé com al Liceu...
Ara.
...per fer aquest muntatge, no?, amb les veus de Judit Martín fent, que era Montserrat Caballé, i diu que no es penedeix d'haver-ho fet.
I, naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
Ho tornaria a fer tot igual?
Sí, oi tant. Jo no vaig fer res il·legal.
No et penedeixes de res?
No.
Clar, recordem que aquesta gravació on Judit Martín fa de Montserrat Caballé es va fer passar com a real en un acte d'homenatge pòstum a Montserrat Caballé al Gran Teatre del Liceu l'any 2019 davant de familiars i autoritats. Vull dir que tot això, la gent que estava de públic, li va colar com a real.
Doncs bé, segons us podem avançar a aquesta hora, el Liceu no té constància que Lluís Pasqual demanés permís a la institució per fer aquest muntatge.
Tot i que tampoc ho poden assegurar del tot. Hem parlat amb ells, el que ens expliquen des del Liceu és que sabien que Lluís Pasqual va utilitzar les seves instal·lacions, les instal·lacions del Gran Teatre del Liceu, per fer aquestes gravacions per l'homenatge a Montserrat Caballé, però asseguren que ningú sabia què es va gravar exactament. Et deixem l'estudi de gravació, però no sabem què hi passa dins. Des de Liceu, a més, reiteren que la família de Montserrat Caballé va insistir que havia de ser Lluís Pasqual qui havia, sí o sí, de presentar aquest acte, que estaven molt actius i que li van donar suport en tot.
El Liceu diu: nosaltres no sabem res, no se'ns va consultar que sapiguem, tot això ho portava la família. Doncs també tenim la versió de la família. Els Caballé, en contra del que explica el Liceu i del que explica Lluís Pasqual, asseguren, atenció, que no van tenir res a veure amb l'homenatge.
Costa una mica d'explicar, però sí, els hem preguntat per aquesta polèmica i ara us llegiré el correu que ens han enviat literal. Diuen literalment això. Diu: la Montserrat feia 5 mesos que havia marxat i nosaltres no vam tenir res a veure amb aquest homenatge que li feia amb tanta estima al Liceu i que va ser organitzat per ells mateixos. No tenim res a veure amb aquest homenatge ofert pel mateix teatre i la família no té res a dir.
Avui, com a mínim, ens han donat aquesta versió. Pasqual diu que el Liceu i la família donen l'okay, el Liceu diu: jo no sé res, això va ser la família, i la família diu: a mi ningú em va consultar res.
Ja estic en aquest, després de sentir-vos a vosaltres, perquè avui he fet dos passos més, diguéssim, ja estic per dir que per respecte a la intel·ligència dels oients no faré cap comentari, perquè estic segur que ells ja hauran sumat 2 + 2 i ja saben quin resultat dona 2 + 2. No? Només puc dir que si jo sóc el director d'una cerimònia o sóc el director del teatre on s'ha de celebrar una cerimònia i em venen a dir que li diran a les 1.500 o 2.000 persones que estan allà que una gravació que s'ha fet amb una imitadora és, en el fons, no s'explicarà que és una imitadora, sinó que es dirà que és de debò, o jo hauria dit immediatament, ja fos Lluís Pasqual, Josep Maria Flotats, Orson Welles, els hauria dit, mira, no.
Posarem una etiqueteta que no, posarà la no sota.
No, és a dir, si aquesta conversa va existir, tu pots dir, mira, n'hem fet una recreació, ja està, perquè, a més, ningú té per què dubtar que d'una persona de la categoria professional de Lluís Pasqual, la Montserrat Cavallé, se n'enamorés per dir organitza amb tu el meu homenatge al Liceu.
El Liceu ens ha deixat molt clar que la família va tenir molt d'interès que fos Lluís Pasqual
l'organitzador. Molt bé, però d'aquí a fer passar bou per bèstia grossa, és a dir, de dir, no, mira, aquesta és la Montserrat... No, jo crec que això no es fa. Jo crec que això no es fa ni s'ha de fer.
Doncs s'ha fet. S'ha fet, i ho hem explicat a Catalunya Ràdio. Atenció, que avui és un dia important al Mundial, perquè debuta Cap Verd.
Que mostraves camino nos, que mostraves camino nos.
Això és música capverdiana? Sí?
Doncs m'agrada, és xula.
Cesària Évora.
Sí, home, no, de debò, Cesària Évora. Sí? Sí, home, jo ho crec.
Ja, és que jo no, de música l'Arnau em diu, home, per favor. M'està dient, puja una mica el nivell. Doncs Espanya juga a Atlanta a partir de les 6 contra Cap Verd, un país molt musical, com sentirem a partir de les 5 de la tarda, no t'ho perdis, basses els cromos del Mundial. Cromos musicals amb les músiques de cada país, i avui escoltarem les músiques, per
esteu
exemple, de Cap Verd.
Esteu fent els cromos musicals,
sí.
Ah, està sí. Molt bé.
Sí, recupera-ho, amb l'Edi Pou. Bé, un debut que arriba marcat per l'anunci oficial del fitxatge de Marco Corella pel Madrid. Què basses?
Bueno, el problema va ser deixar-lo escapar la primera vegada, no? Vull dir, és un jugador que tu no li saps veure, no li vols veure projecció, potser perquè t'estimes més fitxar algú, perquè tens necessitat de fitxar, perquè algun intermediari et diu hem de fitxar un lateral, no ho sé. Però, en fi, de casos d'aquests... N'hi ha, però n'hi ha relativament poquets.
Però tu entens que un noi que s'ha format al planter del Barça, de l'Espanyol i del Barça, que ha vestit la samarreta del Barça, fitxi pel Madrid...
Ell sap el pa que s'hi dona.
No, t'estic preguntant a tu, si ho entens.
Avui dia es pot entendre tot.
Va, però... Arrenca.
No, però, home,
fa ràbia, basses.
No, però jo, vaja, jo algú de la meva família es dedica al futbol i ha jugat al Barça, i s'ha format al Barça i fitxat per la Madrid, li diu, home, em sembla que tindràs algun problema, eh?
Ara, Mourinho, anti-Barça. Bernardo Silva, el volia al Barça. Cucurella, ex-Barça.
Sí, sí.
Què li passa a Florentino?
No, aviam, home, això és barcelonitis. O sigui, totes les coses que ha fet fins ara, d'ençà que va guanyar les eleccions, estan destinades a desactivar la idea que el Barça li està passant la mà per la cara. Llavors fitxa l'anti-Barça, que és Mourinho, i dos jugadors que estaven en l'òrbita del Mercato... Bueno, Bernardo Silva, perquè Cucurella no s'ho imaginava ningú.
Mig, crec, però no tant.
Però vaja, vol ser com un cop moral. Bueno, ell sabrà, no sé. A part d'això, jo crec que des del punt de vista del reforçament futbolístic, Bernardo Silva i Cucurella són dos bons reforços pel Madrid, això sí, no?
Mira, ja tenim 11 de la selecció espanyola per jugar contra Cap Verd. No juga Joan Garcia, no juga Olmo, sí que juguen Cubarsí, Cucurella, Pedri, Ferran i Gavi. Són els jugadors del Barça o catalans que estan implicats amb aquest partit. Has vist gaire Mundial fins ara?
No. És que això de que sigui de les tantes i tot...
No, hi ha moltes rares, cada dia les diferents.
No m'ajuda gaire, però tampoc no m'interessa especialment. És que l'única selecció amb la que podria anar no juga, i per tant no...
Ah, però quan tu mires un partit sempre, una competició, vols que guanyi algú, o que no guanyi algú.
No. Mira, no. Si pregunta-m'ho directament. Sigues valent, Garriga.
Vas amb Espanya?
No.
Vols que perdi Espanya?
No, com voler que perdi Espanya, no.
M'has demanat que t'ho pregunti, eh?
Ah, per això dic, no. Jo el que vull... Jo em... Jo el que vull és que els del Barça tornin tots sants i estalvis.
No juga Lamine Yamal, perdó, que no ho he dit, i també era important això, no juga de titular.
No juga de titular. Si a més tornen campions i tot això, doncs segur que els farà més feliços i servirà per construir doncs una carrera exitosa. Però el Mundial, sí, em passa sempre, cada 4 anys no tinc selecció.
Doncs això és a les 6. A les 5 farem cromos del Mundial musicals amb l'Edi Pou. Farem una pausa i quan tornem anem a la Casa Blanca, un lloc que el Barça s'ha trepitjat.
Sí.
Però no l'havia trepitjat mai en un combat de lluita lliure.
Això, des que vas marxar tu, ha anat caient,
és que
però
he de tornar a posar ordre, perquè si no, noi...
Això està fatal, eh?
Ara li direm a l'Oriol Serra, noi, què estàs fent? T'estàs permetent aquí combats i tot? No, sí, pobre Oriol, prou feina té com per controlar la Casa Blanca. Anem a la pausa. Oriol Serra, ara bé.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora viene lo bonito. Atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarí Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
Al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Vull desfer-me de neguit i que tu no trobis noses quan vulguis collir les roses que em floreixen dins del pit. De Llum i girassols, de Joana Raspall. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Jo... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Happy birthday to you.
Has pensat com t'agradaria celebrar el teu 80 aniversari, Basses?
No, la veritat és que no.
Encara falta.
Encara falta, encara sí, falta. Per això dic...
Segur que no seria com ho ha fet Donald Trump. Here is the president of the United States of America, Donald J. Això és so de la Casa Blanca, dels jardins de la Casa Blanca, en el moment en què el president, Donald Trump, es dirigeix a un ring de lluita lliure. No ho he dit bé, eh? A la Casa Blanca, a un ring de lluita lliure que s'hi ha fet instal·lar coincidint amb el seu 80 aniversari i també amb les celebracions, emmarcat en les celebracions dels 250 anys de la Fundació del País.
Realment les imatges són impactants, no? Veus allà com un escenari, no? Com una mena de circ, una mena de funció, no? Ahir es van fer 7 combats de l'Ultimate Fighting Championship.
UFC.
Sí, això mateix, Garriga, que és l'organització nord-americana que fa combats d'arts marcials i on va participar algun dels lluitadors més importants del món, entre ells Ilia Topuria, un georgià nascut a Alemanya, criat a Alacant, i que sortia, vaja, del despatx oval i anava fins al ring com si fos una estrella.
El matador, a Ilia Topuria.
Això és àudio d'ahir, eh? Espanyol.
Música en directe.
I li posen música mexicana, està bé.
Ben ambientat. 4.000 persones van poder seguir aquest torneig in situ en unes grades instal·lades expressament per aquesta ocasió. Altres 85.000 aficionats ho van poder seguir des d'unes pantalles gegants que es van posar al voltant de la Casa Blanca. És que el que tot plegat ha costat més de 60 milions de dòlars.
L'espectacle va incloure de prèvia motocross acrobàtic dins la Casa Blanca. Ho definia un usuari a xarxes. Això sembla la típica pel·lícula de Disney en la qual un nen de 12 anys s'ha convertit en president per un dia.
Clar, aquest podria ser només el primer torneig de lluita lliure de la Casa Blanca, perquè fa uns dies el mateix Trump deia que, bueno, potser, si això va bé, podem deixar permanentment instal·lat aquest ring.
Don't know that in Paris, France, the Eiffel Tower
I ho comparàvem això amb la Torre Eiffel, que teòricament s'havia de treure després de l'Exposició Universal, però que es va acabar quedant, doncs això.
Sí, jo no menys tindria el bon gust d'un nen de 12 anys. O sigui, jo crec que hi ha nens de 12 anys, en general, molt més espavilats, llestos i amb bon gust que l'actual president dels Estats Units, que suposo que vol transmetre aquesta imatge de s'ha de lluitar i les coses se solucionen amb estagots i la llei del més fort i aquí mano jo... Bueno, cadascú arriba fins on arriba i aquest senyor, el bon gust no el té gens desenvolupat, ja està.
Tot plegat enmig de les negociacions per acabar, esperem que definitivament, amb la pau a la guerra de l'Iran, reobrir l'estat d'Hormuz. Ho està seguint tot l'Oriol Serra, que té un ull posat a cada lloc, com deia, i el Pere Escobar està fent un dioni, però no té prou ulls per mirar tots els punts d'atenció. Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, Trump té una relació bastant propera amb l'organització d'això de l'UFC i se l'ha criticat molt perquè entenen que és gairebé com si fos... els està regalant un anunci des del lloc més sagrat, entre cometes, de la política nord-americana.
Sí, sí, la seva relació ve de lluny. Té una afició a veure doncs, aquests homes musculosos i embatumats dalt del ring, que ara ho explicava molt bé la Judit, no? Aquesta imatge de, no només del ring, sinó de la sang, de la suor, davant de la Casa Blanca. És a dir, tot plegat és bastant esperpèntic el que hem vist les darreres hores. I Donald Trump, com dèiem, hi té molta afició des de fa dècades. De fet, és amic íntim de la presidenta de la UFC, d'aquesta Ultimate Fighting Championship, que és són aquestes arts marcials on una mica tot s'hi val. Veiem doncs, puntades, cops de puny, revolcades, i bé, ell en alguna ocasió fins i tot havia arribat a salvar literalment la UFC de la fallida. Parlem dels anys 90, o sigui, principis dels 90. Per tant, això, com deia, ve de molt lluny. Penseu que Trump, entre molts hotels i edificis i resorts, doncs, en tenia un Atlantic City, aquí a la costa est, i que va fer fallida, que ja no existeix. De fet, ara té una altra propietat. I aleshores va oferir a la UFC, que no tenia diners, doncs, de fer els combats en el seu hotel. I a partir d'aquí, doncs, comença aquesta llarga amistat amb Dana White, que s'arrossega, doncs, fins a la seva festa d'aniversari d'ahir a la Casa Blanca, que, en fi, ens ha deixat a tots bastant atònits, perquè realment, doncs, és una cosa que no havia passat mai abans.
Clar, el despatx Oval Bassas és un lloc molt exclusiu, on en teoria només hi entren grans dignataris i persones importants. Ahir, alguns dels combatents, dels boxejadors, no sé com es diuen, lluitadors, sortien de les dependències més sagrades, sortien del despatx Oval. Hi havia una màquina de begudes al despatx Oval.
És fort, eh?
Sí, clar, què pots esperar si és un senyor doncs, que es comporta d'aquesta manera i que té aquests estàndards, no? Jo recordo les èpoques de Barack Obama, feia cada dos o tres mesos, unes ballades musicals. Una vegada hi va anar Paul McCartney, per exemple, va fer la Nit del Sul, ho dedicava a diversos gèneres musicals, no? El country i tot això. I després això ho passaven per la PBS, per la televisió pública dels Estats Units. Però Trump no passa d'aquí i ja està. Vull dir, és aquesta manera xarona, en castellà hortera, de ser el president. Mira, la famosa nit, que em sembla que és el dia que diu jo vull ser president, que Obama se n'enriu d'ell en aquell sopar, Obama, això ho podeu recuperar, va presentar, diu, ui, diu, si Trump fos president dels Estats Units, seria més o menys així. I llavors es veia com un rètol de carretera de neó que deia Trump presidency, no sé què, tal, jacuzzis...
Doncs si fa, no fa. Mira, i de fet, Oriol, no només ha estat polèmic per la posada en escena i pel fet en si de fer lluites lliures a la Casa Blanca, sinó perquè, a més, un dels lluitadors, Josh Hockett, deia això després del combat.
And lastly, Michelle Obama is a man. Am I right, America?
Michelle Obama és un home. Oi que tinc raó? Això és una teoria de la conspiració que diu que Michelle Obama en realitat és una persona trans, Oriol.
Penseu que el personatge, Josh Hockett, aquest que has esmentat, al matí, en el moment de fer la presentació, ja es va dirigir cap a l'atril on havia de fer la presentació, al faristol, allà on tenen tot preparat, gairebé marejat, o sigui, anava tort. Vaja. No podia aguantar-se dret i es anava escopint sobre ell mateix.
Ai, per favor.
Perquè veieu el nivell de tot plegat. És a dir, això que va dir, doncs, referint-se a l'exprimera dama dels Estats Units, jo crec que és la síntesi de tot el que es va viure ahir a la Casa Blanca, i que molta gent en aquest país, doncs, ha viscut amb veritable vergonya aliena. És a dir, una vergonya històrica. De fet, molts historiadors han dit que això, doncs, és creuar línies vermelles.
Però hi ha molt enrenou amb això, perquè aquí ho veiem i ens xoca i ens sobta i creiem que és com una cosa impensable. Però als Estats Units entenc que hi haurà gent que li haurà agradat, però també n'hi ha molta que no.
Sí, hi ha gent que li ha agradat perquè hi ha gent que segueix a Trump, i no ens podem enganyar, és un país, doncs, que està dividit, però és un tema, doncs, de debat, és un tema dels que avui els nord-americans, quan estiguin fent el cafè, doncs, estaran comentant des d'un punt de vista o des de l'altre. Però hi ha certeses al voltant de tot això, i és que mai havia passat una cosa com aquesta, i vam veure també com algunes organitzacions que es dediquen a la vigilància democràtica, els watchdogs que en diuen aquí, doncs van intentar interposar denúncies per aturar tot aquest esperpent. No ho van aconseguir, però és que realment aquí s'haurà de veure si aquest finançament ha estat legal, és a dir, si n'hi ha hagut aquí malversació de fons públics, que tot apunta que sí, perquè de fet els diners per pagar la festa, doncs, han sortit en bona part de la pròpia administració Trump. També, doncs, aquest intercanvi de favors entre l'administració Trump i la UFS, per tant, aquí hi hauria sospites de corrupció. I després una altra qüestió, que és la utilització de territori federal, és a dir, de propietat federal, com és el cas de la Casa Blanca, per a fer-hi una cosa que és absolutament personal, no? És a dir, un dels problemes de Trump és aquesta dificultat que té per diferenciar el que és la seva vida personal, els seus interessos personals i els seus desitjos. De vegades, doncs, ho deia molt bé aquest usuari, no? Semblen desitjos de nen petit, que són capritxos de nen petit, que està executant un home de 80 anys que, a més, és president dels Estats Units. Per tant, aquest còctel s'haurà de veure com acaba. Si la denúncia va fracassar la setmana passada, doncs no va prosperar als tribunals, però veurem si l'oposició demòcrata, doncs, té interès en que algú doni explicacions, sobretot pel que fa al finançament, i també aquest mal ús d'un edifici federal com és la Casa Blanca.
Ho explicarem i ho seguirem. Oriol Serra, gràcies, que tinguis bon dia.
Vinga, adéu-siau.
Farem pausa ara mateix. Tornem més dilluns.
Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid, però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat. La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tas de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a bitllet?
I la Clover.
Ho retiro tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, per mirar que guanyaré.
Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Roger Carandell, com estàs?
Bona tarda.
Ja tens el Mundial, ja estem tranquils.
Ja està, he pagat 20 euros i feliç d'empassar-me tots els partits que pugui.
Tu, Juliana, has vist ja una mica de Mundial?
Home, ho tinc tot preparat, tot llest, per no sortir de casa en tot l'estiu i seguir-ho tot.
Ja ha començat, eh?
No, ja ha començat, ja hi havia un partit bo, ja.
Perdoneu, però és que qui diu que jo no hi vaig estar tancada mirant?
Ah! Mirant Alemanya, eh?
Home,
ahir a la tarda.
No penso mirar ni res, ni un
sí,
segon.
Alguna...
Em surt alguna...
Ferran Torres titular.
És que me la suda.
Ferran Torres debuta d'aquí una hora i cinc.
Jugant a futbol. Ja els veig els instastoris que penja.
Però quan marqui un gol i miri càmera, que semblarà que et miri els
ulls. Seu crush.
Jo sé que estarà
crush.
Mirant a la Martina, la seva nòvia, allà.
Hi ha molt crush amb Ferran Torres, eh?
Sí, està triomfant sí. Molt al teu entorn, també.
Sí, 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 sí.
Sí, és els cabells, eh? És que és màgic.
És que ha fet un canvi. Fet un...
Ai, Marta, que no t'hem vist. Hola. Bona tarda, com estàs?
Bé, i vosaltres?
Vens com morena, m'ho sembla o no?
No, és perquè vaig de blanc.
Ah, doncs el contrast... Et...
Tu sí que estàs moreno.
És que em va tocar molt el sol ahir.
Ja t'ho noto.
Em va tocar molt... Massa. Em va tocar massa. Em va tocar massa.
Però et vas posar crema o no?
No. Malament.
Llavors no facis temes a la tarda de dermatòlegs i això, i que no, si ens hem de preparar pel sol, però... perquè després no fots cas.
No, cas no, és per, no és per negacionisme, sinó és per tontisme meu de no hi pensar.
Ets Marcos Llorente.
No. Tant negacionisme amb el tema del sol.
Increïble.
En el meu entorn.
Però l'efecte és el mateix, eh?
Bueno,
és no, ja. Si eres pistat o negacionista, l'efecte del sol és el
això
mateix.
És veritat,
sí, home, però com a mínim no em sentiré culpable de fer-ho expressament.
No, i de...
Si però ells no senten culpables. Les meves amigues hippies que es pensen que la crema de sol és una estafa piramidal, els hi sembla que sóc jo la boja per posar-me crema de sol, m'entens? És el món al revés. Ara està molt de moda posar-se llavors de chia a la cara, en sí, comptes de
dius?
Crema de sol.
Què dius? Perquè se't mengin.
Perquè es gratinin i llavors te les bueno, menges, no?
Per què llavors de chia? No entenc res. No està clar, però hi ha molts gurús i et mengen.
Qui va dir l'altre dia que s'untava amb oli d'oliva?
Ai, Déu meu.
Ah, sí, sí, una col·laboradora d'aquest programa. Mal,
eh? Què dius?
Sí, però no anys fa bona
enrere.
Pinta.
Anys enrere.
Ah, per prendre el sol.
La Lloberes?
Olis per...
Sí que és la Lloberes.
Està amb un mòbil aquí, pot ser?
Ah, pot ser. No, el meu no és.
Jo no sé posar-me el mòbil en volum. Perquè entenguis.
Estem pendents d'alguna trucada, potser.
Això sí.
Sempre.
Sí, avui sí.
De fer algun anunci...
Mai saps quan rebràs una
anunci...
trucada d'amor?
Hem de fer algun anunci important a partir de les 6 al que no surti d'aquí aquesta tarda?
Sí, mira, avui es farà un anunci. Avui es farà un anunci que pot ser important.
Per tothom,
per les nostres vides.
Per Catalunya.
Per les nostres tres, sobretot.
I les dels oients?
Poden afectar sí, poden afectar els oients.
Parlarem de la vinculació entre el que no surti d'aquí i l'audiència i aquesta empresa?
Uh-huh. O la no vinculació.
Però, clar, aquí pot haver-hi vinculació i pot no haver-hi vinculació.
Correcte. És així de fàcil, exacte.
Expliquen el Bassas. Va haver-hi vinculació fins un dia que no hi va haver vinculació.
És que és així, hi ha un dia que et fan fora, o que marxes.
Però
vols.
Això, a les empreses i a la vida en general.
Però ja que tinc aquí, sí. Doncs
ja aprofito. Les parelles i a tot arreu.
Sí, sí.
Avui, però avui hi ha comunicat?
Avui hi ha un comunicat per part nostra, sí.
Ah, unilateral?
No.
Sí!
A veure.
Què va? Estem parts! Decidir parlar nosaltres.
No ho compliquem
estem
més.
Estem conduint nosaltres ara la nau espacial. Ja n'hi ha prou.
No. Exacte, comunicat. Avui abans d'acabar, quan m'avisin, jo faré el comunicat.
Doncs mira, anem a menjar una mica de berenar i de coca perquè jo estic nerviós ja.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Avui l'ha rebut l'Eugeni. Eugeni, bona tarda.
Bona tarda.
Has rebut una coca i ja l'has tastat?
No, encara no, perquè no he de saber qui l'envia.
Però qui és una persona que t'estima, qui creus que te la podria enviar?
Hi ha tantes persones que m'estimen que no puc escollir una només.
Clar, és veritat. Tens tota la raó. Mira, fem una cosa. Ara et saludarà aquesta persona, a veure si l'identifiques.
A veure.
Ja pots saludar.
Hola.
Torna-hi.
Hola, avi. Hola, nit. Com estàs? Soc el Roc. Hombre, molt bé, home. Molt bé, Roc.
Roc, per què li vols enviar aquesta coca a l'avi?
Bé, doncs, avui és el seu aniversari i fa uns dies, entre els quatre nets, l'Arnau, la Xènia, el Guim i jo, vam pensar en fer-li un detall com aquest. Com que alguns d'ells estan encara una mica liats amb aquest final de curs i la gràcia seria que ho celebressin tots junts, avui li fem aquest detall i la festa ja la farem un altre dia. Així que, avi, ja saps, a gaudir de la coca i del dia d'aniversari.
Ai, que mono.
Eugeni, quin net més espavilat, eh?
Que maco.
És tan maco com els altres tres, però és molt maco també, sí. Molt maco.
Roc, quants anys tens?
15.
I els teus altres, els altres nets, quants en tenen? El Guim, la Xena i l'Arnau.
23, 21 i 18.
Ah, o sigui, tu ets el petit. Sí. Molt bé.
Sí, sí.
Eugeni, es porten bé els nets?
Perfectament. La prova està aquí, que avui hem tancat els 4 i que és el meu aniversari. Per tant, un 10.
Que bé, que bé, que bonic això, escolta, tenir aquesta relació amb els nets. Doncs Roc, sí, Eugeni, que ho pugueu celebrar per molts anys més, enhorabona i felicitats.
Moltes gràcies. Sí. Que bonic, bona tarda.
Que bonic, que m'he emocionat
molt
jo.
Molt macos, sí. Aquests nets.
A les 6 comunicat, no sé si ens emocionarem o plorarem o ens enfadarem, eh? Estic nerviós, va,